El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Que bé escoltar sí. Discursos com els de la Milena Smith, Àlex Urina.
Absolutament.
Com ens ha agradat tenir-la, escoltar-la.
I m'ha agradat molt el ritme de pensament i de voler expressar exactament allò que volia dir, trencant una mica tota aquella velocitat expressiva que a vegades...
Que ens passa pel damunt.
Un gustasso, sí.
Doncs sí, la Milena Smith, que a vegades ens costa trobar personatges així amb els qui parlar.
Jo no la coneixia, però ara estic encantat d'haver parlat amb ella i bé, endavant amb la seva carrera. Curiosament, ara et demano permís per una cosa, Laura.
Ai, i és
que havíem de parlar d'estrenes i després de l'anècdota, de la història, una d'aquestes històries que us explico que m'han passat al llarg dels anys, si la puc posar davant i em dones permís, perquè m'enllaça una mica amb tot el tema de la Milena Smith. És una improvisació.
Endavant.
Doncs vinga, canviem de música. Perquè sentint la Milena parlant d'intentar no perdre el sentit de la vida, seguir posant els peus a terra o no deixar de ser tu mateix, el personatge de qui volia parlar-vos avui és un director de Nova Zelanda, Vincent Ward, que vaig conèixer i amb qui vaig fer una gran amistat. Va estar al Festival de Sitges i va guanyar el Festival de Sitges amb una pel·lícula mítica que es diu The Navigator, i després el mapa del sentiment humà, Más allá de los sueños, però una carrera que es va interrompre i la va interrompre ell voluntàriament després de l'experiència dramàtica d'haver intentat ser el director d'Alien 3 i haver-se barallat amb la Fox i haver abandonat aquest projecte. Si mireu la fitxa tècnica veureu que en el guió encara apareix el nom de Vincent Ward. Vincent Ward era una personalitat excepcional, que precisament va renunciar a la seva carrera cinematogràfica perquè li interessava molt més que la seva vida no embarranqués o no es desvirtués o no perdés de vista una altra manera de ser. El Vincent Ward és un noi que no tenia domicili ni adreça, no vivia enlloc. S'instal·lava allà on corresponia a cada moment de la seva vida.
Carai.
I quan jo el vaig conèixer, que va ser l'any de Navigator, l'any 88, l'any següent, vam fer una gran amistat, i ja havia abandonat el projecte d'Alien 3, i em va demanar que l'acompanyés durant un mes, que si volia, que si em venia de gust, em convidava a formar part de la tripulació d'un bacallaner, un vaixell de pesca d'altura, de bacallà, que era seu, que s'havia comprat ell i que formava part d'una flota de bacallaners que actuava i treballava, per entendre'ns, al mar de Barents, que el mar de Barents és a l'Àrtic, damunt de Noruega i de Rússia, a tocar d'aquestes dues fronteres, en un lloc on hi ha un arxipèlag que era... No me'n recordo molt... Es deien... Les Skylart o les Svalbard o una cosa així.
Diguis el nom que diguis, et creuré.
És un lloc, és Svalbard. Bueno, és un lloc on aquestes embarcacions hi van a deixar els bacallars, els peixos, que estaven ja en una crisi de... Se controlava moltíssim ja la pesca de tot plegat. Ell formava part no només de la tripulació, sinó que era un currante. O sigui, es passava tot el dia amb les xarxes, amb la pesca d'arrossegament, i una feina molt antipàtica i terrible dins del vaixell, que és el moment que has d'esventrar o treure els budells, clar, perquè els bacallars immediatament entrarien en un estat de putrefacció, no?
Sí, sí.
I per tant, els hi has de treure totes les entranyes, els has de tallar el cap, has de treure allò que els mengen els bascos amb aquella delícia que són les cocotxes, bueno, la que és la llengua, bueno, la part aquesta. Tot això s'havia de fer, i ho feia ell i ho vaig fer jo, perquè hi vaig estar un mes.
Sí, vas anar.
Jo vaig anar,
vas evident. Pujar al
jo vaig viure...
Et mes vas instal·lar.
El mes de novembre del 89, si mal no recordo, em vaig instal·lar perquè era viatjar, veure la feina aquesta, participar de la feina, i ell i jo compartíem el camarot que ell tenia perquè havíem de fer... havien de fer 24 hores. I llavors, ell treballava 12 i jo dormia. I després anava a dormir ell, i jo treballava. I quan no, tocàvem a terra i hi havia com un petit poble enmig del no-res, perquè allò és la cosa més freda, gelada, invivible, per entendre'ns, excepte perquè la companyia humana és especial. Vaig aprendre a mascar tabac, perquè allà no es pot fumar, i em van ensenyar a mascar un tabac suec, que és d'aquells que es masteguen, per entendre'ns, que era fortíssim, picava moltíssim, però treia tot el fred del cos, no? La gràcia d'això és que, amb aquesta experiència, amb el Vincent Ward vam poder parlar molt. Vincent Ward era no només un home de cinema, és un home que escriu, és un home que llegeix moltíssim, és un home que té una capacitat de reflexió, de mirada sobre el món, de no perdre's en les grans parafernàlies del món del cinema que ja havia conegut i a les que estava començant a renunciar, fins al punt que avui dia no fa cinema, i això que era un director extraordinari.
I a què es dedica?
Es dedica al bacallà, continua vivint, no té domicili conegut, no se'l pot contactar. És a dir, només quan alguna vegada, per alguna qüestió familiar, baixa a terres civilitzades, per entendre'ns, a vegades pues, t'arriba un missatge d'un telèfon que el pots trucar en un moment donat, però potser passes 2 anys sense poder parlar amb ell. I jo el trobo molt a faltar perquè aquella vida a bord d'aquell vaixell, fent una cosa tan absolutament antipàtica i desagradable com pot ser això del bacallà, amb el fred que feia i amb la desconnexió absoluta del món, se vaig sentir com una cosa que jo ja havia fet abans amb els meus amics de l'escola, que ens n'anàvem a Poblet. Ens anàvem a Poblet, on hi ha com una mena d'habitacions on pots demanar de ser-hi, no pagues, només ajudes, unes cel·les, i ens anàvem a escriure, ens anàvem amb els amics i fèiem una experiència, ens passàvem allà uns dies, una setmana, 2 setmanes, i a banda de compartir la vida monacal, és a dir, amb els monjos, perquè menjaves amb ells, anaves a fer els allò dels maitines i tot això, és a dir, feies l'horari dels monjos, escrivíem. I llavors el que fèiem nosaltres era llegir-nos les coses que havíem escrit i comentar-nos les coses que havíem fet i ajudar-nos a aprendre una mica a desenvolupar no només el llenguatge escrit, sinó també la reflexió al respecte. I això ho vaig recuperar amb el Vincent Ward. I si alguna vegada puc, espero que la meva vida derivi en algun moment, una altra vegada, a el que jo dic una vida romànica. O sigui, una vida de renúncia, de prescindir, de desconnectar, i de dedicar-te a aquelles 3 o 4 coses que he après gràcies al Vincent Ward i experiències com aquesta. I per descomptat m'agradaria alguna vegada tornar al mar de Barents, on vaig veure balenes, vaig veure foques, vaig veure pingüins, vaig veure coses terrorífiques, terrorífiques.
Terrorífiques?
Sí, perquè les bèsties són molt bèsties. Ah. A vegades veies coses d'una crueltat entre els animals brutal. Hi ha unes morses que, pobra de tu, que et posis
al seu davant, no m'hi trobaràs.
No són els pingüins aquests tan monos del zoo, m'entens? Són autèntics lleons.
La vida salvatge.
Són autèntics lleons.
Que tenim idealitzada, potser.
En fi, em lligava molt bé amb l'Emilina Smith perquè m'ha donat la sensació que és una persona que...
Ens quedaríem tot el matí escoltant aquestes aventures.
Llavors, ara ja només us dic molt ràpidament que si heu de triar pel·lícula, feu-li l'homenatge que correspon a l'Agustí Villaronga i la seva Loli Tormenta, que no és per mi, precisament, una pel·lícula que el representa molt bé, excepte perquè amb aquesta pel·lícula va poder sobreviure mentre estava morint. I la va rodar amb la intenció d'oferir un Villaronga diferent, no tan negre, i on l'aproximació al món infantil i a la maternitat, en aquest cas de l'àvia que interpreta la Susi Sánchez, li permetia treure un altre Agustí Villaronga. No és el que més m'agrada a mi, però jo com que... Bueno, és com una pel·lícula del Dani de la Orden o... Mm-hmm. aquest tipus de petites coses familiars. I també una última recomanació preciosa, Una bonita mañana, la pel·lícula nova de la Mia Hansen-Lof.
Hi ha molta expectativa amb aquesta pel·lícula.
És una pel·lícula deliciosa, molt ben narrada, molt ben interpretada per la Lea Seydoux, està extraordinària. Una altra vegada la història d'un pare que també té un problema de generació cerebral per culpa d'una malaltia. És un tema que ja veieu que està envoltant-nos constantment.
Sí.
I la filla que la cuida i que alhora no es pot cuidar a si mateixa per també tots els problemes que té de relacions humanes, intentar fer el Tetris de la teva vida en el moment que comencen a fallar-te les coses. I per últim, una broma, Oso Vicioso.
Això exactament de què va?
Oso Vicioso és una història real. No, la pel·lícula és molt dolenta, però és un disbaratant dolent.
Veient els tràilers...
Pot ser divertit fins i tot, perquè, clar, és el millor os des del Renacido o Leyendas de Pasión, tot digital, evidentment, eh? És una història real d'uns... es van llançar, és a dir, va haver un accident d'avió, va caure tot de cocaïna damunt d'uns boscos dels Estats Units i un os es va enganxar la cocaïna. O sigui, anava a buscar la cocaïna, tenia el colocón, es tornava absolutament boig i es dedicava a atacar salvatjament a tots els turistes i despistats que passaven per la zona. Amb això s'ha fet una comèdia que a mi em sembla bastant inoportuna i mal enfocada, però és tan rara la pel·lícula que, bueno, diguem que té un títol, té una idea i després té una escena en una ambulància. Però, en fi, no és la pel·lícula de la setmana.
Mira, estan sortint a l'última hora, Valladolid, seu de la gala dels Goya del 2024.
Doncs ja el tenim.
Ja saps.
A Valladolid.
Cap allà.
Em convides?
Sí, anem-hi.
No? Doncs anem-hi l'any que ve.
Després farem les tapetes.
Això mateix,
Ja està, ja ho tenim fet, això.
Faré unes cosetes de bacallà que ja veuràs, perquè amb el bacallà cru es pot fer.
M'agrada molt. I ara Setmana Santa, el bacallà.
Sí, per tant.
Boníssim, ideal. Gràcies, Àlex.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.